Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Al ple municipal debatrà avui dilluns la proposta de l'equip de govern de Junts i Esquerra per demanar a la Generalitat un nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció de l'escola La Mirada. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, on també se sotmetrà a votació definitiva el Pla d'Acció Cultural fins al 2030. El ple, corresponent al mes d'abril i ajornat fins ara per l'apagada, comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Josep Basart és infermer i gestor d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital SPIO Sant Cugat i coneix de primera mà la realitat del sector sanitari. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermera, que se celebra avui dilluns 12 de maig, Cugat Mèdia ha parlat amb ell sobre les necessitats actuals del sector, la falta de reconeixement institucional i el dia a dia d'una professió vocacional tan important com la de tenir cura dels altres. Pot recuperar l'entrevista completa a www.cugat.cat. La il·lusió és una mentida del manresà Oriol Buscà, o també anomenat Busqui, és el videopoema guanyador de la 6a edició del concurs de videopoemes de l'Ateneu Sant Cugatenc. Breu de text de Saúc Roures i Joan Gil i Fornells i Si fos un nen d'Àngel Martín Masip completen el podi. El jurat ha escollit aquestes peces d'entre les 59 propostes de 48 autors diferents, unes xifres que l'organització celebra i que converteixen el certamen en un dels concursos de videopoesia de referència al territori. La mediació és una via alternativa a la justícia que pot resoldre molts conflictes veïnals sense haver d'acudir als tribunals. Així ho ha explicat Elena López Macho, síndica de Greuges de Sant Cugat, en una entrevista al Faves Comptades, on ha subratllat que el servei de mediació de l'Ajuntament, gratuït per a la ciutadania, és especialment útil per gestionar problemes relacionats amb el soroll, la neteja o la manca de civisme. Tot i això, López Macho ha advertit que sovint no es pot atendre a tothom per manca de recursos i que sovint s'allarga el temps d'espera per a la ciutadania. L'atleta santcugatenca Jael Bastué ha fet història després d'haver aconseguit amb l'equip espanyol femení la medalla de plata en 4% a la final del Mundial de Relleus que s'ha celebrat a la Xina. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Amb l'inici de la segona hora anem fins al Servei Català de Trànsit. Fins ara, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment a la zona del Vallès hem de destacar un accident a la C58 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit Barcelona, que talla un carril de la calçada, com dèiem, en sentit sud i provoca retencions a 2 quilòmetres des de l'altura de Badia del Vallès. També arran d'aquest accident aturades a la B30, a l'altura de Bàrbara del Vallès, en un tram de 3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona. També destacarem que el punt més conflictiu de la xarxa viària en aquests moments és a la C17, a l'altura de Tagamanent. Hi ha un camí que ha tancat en cada sentit de la calçada per un camió que s'ha accidentat i està ocupant en aquest moment la mitjana i, com dèiem, un carril de cada sentit i provoca 6 quilòmetres de retencions en sentit nord i 1 quilòmetre d'aturades en sentit sud. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies i bona tarda, Fina.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui coneixem un personatge polifacètic que segur que ens podrà explicar moltes anècdotes dels seus mons professionals. I ho dic en plural perquè el nostre convidat és funcionari de presons, àrbitre professional i fisioterapeuta. Agustí Alejandro Farizo, molt bona tarda.
Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio i a tots els oients de Connectats. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Amb tu tenim el nostre company del Prat Ràdio, el Lluís Rodríguez. Molt bona tarda, Lluís.
Què tal? Bona tarda, Carme.
Bé, doncs, Agustí, primer de tot, potser que aclarim, a veure com t'hem de dir, Agustí, Àlex, perquè m'han dit que diuen de les dues maneres.
Ja, exactament, Carme, jo t'ho aclareixo una miqueta. En el meu entorn més directe, en el meu entorn més íntim, tothom em diu Àlex, perquè jo em dic Agustí Alejandro, però en el món del futbol tothom em coneix per Farizo i poca gent em diu Agustí. Els companys d'aquí de la ràdio són els que em diuen Agustí, bàsicament, sí? I, clar, lògicament, pues, a vegades no m'identifico, m'estan cridant i ni em giro.
I així que t'hem de dir, Àlex? Et diem Àlex?
Com vulgueu. La veritat és que com ho sigui més còmode a vosaltres, a mi m'és igual. Jo, mira, amb el món del futbol i amb el món de la ràdio i tot això, m'identifico bastant amb Farizo, amb el cognom. Sí. I a tots els diferents apartats de la meva vida, pues, esportivament parlant, em diuen Farizo.
Clar, perquè
explicaré més endavant.
Farizo no és un cognom gaire comú. Saps l'origen?
Sí, a l'origen sembla ser que és d'origen italià, perquè en realitat és Farizo, perquè la zeta entre dues vocals sona fluixa, i clar, com que a l'arribar aquí a Espanya doncs, la zeta entre dues vocals sona forta, per això en diuen Farizo, però es veu que originàriament es deia Farizo. Però clar, jo he dit alguna vegada Farizo i m'ho han escrit amb dues zetes.
Sí.
Llavors dic, mira, per evitar... Clar, per evitar problemes, Farizo, i acabem el problema d'un cop.
Jo ja he estat a punt, de dir-t'ho, Farizo.
Sí, amb dues zetes m'ho escriuen moltes vegades.
Però no, està bé, perquè així també coneixem les històries, no? Tu ets del Prat, del barri de la Granja, on vius des de
correcte.
Petit, no?
Jo sí? Tota la meva vida he viscut aquí al Prat de Llobregat, sóc un pota blava autèntic, així em considero, i he viscut tota la vida aquí, com et dic, en aquesta població tan maca, i de la qual jo pues, em considero, i quan anem fora d'aquí... em faig valdre com una bandera nostra. La veritat és que, bueno, a nivell esportiu, pues sempre deia, soy del Prat de Llobregat. Ho hem tingut molt fàcil, els que som del Prat, perquè a qualsevol lloc d'Espanya, quan dius del Prat, en seguida la gent diu, ostres, clar, a l'aeroport de Barcelona. Vull dir que som bastant coneguts per tot el que comporta el Prat, i llavors quan dius que ets del Prat i que ets un pota blava autèntic, inclús molta gent a fora de Catalunya, Carme, és curiós, però quan dius pota blava en català, ho identifiquen bastant, Sembla sobte, però ho identifiquen bastant. Sí, correcte.
I escolta, amb tants anys vivint a la Granja, jo crec que pots explicar-nos perfectament l'evolució d'aquest barri en els últims 50-60 anys.
Doncs mira, et diré que jo quan vaig arribar al polígon La Granja, que només estava fet al bloc dels meus pares, on vaig jo viure i vaig estar molts anys allà, encara hi havia restes de la... no sé si la gent se'n recordarà, de la Granja Colomines.
Sí.
Pues encara que jo recordo molt bé que m'havien portat més d'una bronca de ma mare perquè ens fotíem a córrer per allà al mig i pujàvem per aquelles fustes que ja estaven totalment pues, bueno, a punt de trencar-se i tal, i encara vam poder gaudir de la resta de la Granja Colomines. Per això la Granja es diu Polígon La Granja.
Doncs, escolta, entrem en matèria. Com pots veure, Carme, té molta teca,
Jo crec que té molta xitxa, sí.
I comencem a desenvolupar una miqueta, perquè abans hem dit doncs, tres coses que ets, no? Ets funcionari de presons, ets àrbitre professional, però de moment quedem-nos en la part de fisioterapeuta. Per què? Com vas decidir estudiar això?
Doncs molt senzill. Mira, jo vaig començar a fer medicina i perquè vaig perdre el meu pare amb 19 anys, llavors no vaig poder pues, continuar estudiant, perquè medicina sabem tothom que és una carrera que necessites 8 hores d'universitat i 8 o 10 hores més a casa. Era inviable, jo sóc fill únic. Ma mare es va quedar vídua i ens vam quedar amb una iaia a casa també, que érem tres persones, i bueno, em vaig quedar sense voler, com aquell que diu, pues, cap de família, molt jove, imagina't tu, amb 19 anys. Llavors vaig tindre que deixar d'estudiar, vaig començar a treballar, i, bueno, i quan més endavant ja la meva situació econòmica, pues, més que res, no la meva personal, sinó la de la casa, estava una mica més estable, llavors vaig decidir fer una petita... diplomatura, perquè no és ni licenciatura, ja ho sabem, de fisioteràpia, i vaig arribar a tindre dues consultes pròpies a Sant Feliu de Llobregat. Després també vaig estudiar, vaig fer auxiliar de forense, i he pogut arribar a fer 157 autòpsies a la funerària frontal de Manresa.
Aquesta part no la coneixia,
No, 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 aquesta la sap poca gent, i és on realment vaig aprendre molt, moltíssim d'anatomia, que em va servir moltíssim per la meva professió de fisioteràpia, perquè, clar, després venia el pacient i tu veies el que hi havia a sota, no el que hi havia a sobre la camilla, no? I això em va ajudar moltíssim, va fer, pues, ajudar molt, molt a resoldre problemes que, ho dic sempre, no? O sigui, jo sóc un metge frustrat, honestament, eh? Sóc un metge frustrat perquè la veritat és que a mi m'hagués agradat ser, en aquell moment, com m'ho preguntaven, cirurgià cardiovascular, que si recordem, abans era cirurgia cardiovascular, després ho van separar i ara és cirurgia cardíaca i cirurgia vascular, perquè vegis una miqueta el tarannà del tema. I la veritat és que era molt gratificant, com et deia, el poder ajudar a la gent. Això és...
Tanmateix, la teva carrera professional no té res a veure amb això. Ja ho hem avançat abans, hem fet una miqueta d'espoiler, no, al principi, que ets funcionari de presons. Com passa per aquí?
Pues mira, per una pacient meva. Una pacient meva que era funcionària de presons de Brians, en aquell moment, perquè ara és Brians 1 i Brians 2, i em va dir, Àlex, veus, Carme, aquí sí que em deien Àlex, eh? A la meva consulta. I em va dir, Àlex, la borsa de treball està buida completament, perquè és un... ara que estic dintre del sistema i conec tot el sistema bé, portem tota la vida igual, la borsa de treball està completament buida. Si vols, et porto una sol·licitud, presentes la sol·licitud, presentes la documentació acadèmica que et permeti, pues, poder accedir al lloc de treball, i entres a treballar. I el primer que vaig preguntar, Lluís i Carme, el primer que vaig preguntar és, podré seguir jugant a futbol i podré seguir arbitrant i podré seguir amb la consulta? Clar, perquè jo sempre ho he dit, vocacional és la medicina, la fisioteràpia. Això no va ser vocacional, jo ho dic pública i obertament, no tinc cap problema. És opcional, vull dir, com tothom entendrà. Jo, mira, ho vaig veure clar, em va il·luminar la llum divina en aquell moment i vaig dir, ostres, d'aquí uns anys jo estaré per estar tantes hores a la consulta amb temes de pacients, massatges i tal. Ostres, doncs vull assegurar-me un futur professional, sobretot professional i laboral, a nivell d'estabilitat econòmica sobretot, i que millor que ser funcionari.
Però l'has pogut compaginar?
Perfectament, sí, perquè sí. Això va ser la... No, no, és que va ser prioritat 1, Carme. Quan a mi em van dir això, el primer que vaig preguntar, podré fer això, això i això? I em van dir, sí, doncs pelante. Em va portar la documentació, que llavors ara tens que anar a Direcció General i és més telemàtic tot, però en aquell moment et porten el full. Ell el vaig omplir, vaig posar la formació acadèmica, li vaig retornar, ella ho va enviar personal del mateix centre i per via de valija interior es va fer cursar. No van passar ni 2 mesos, eh? Estava treballant a la presó.
I com és la vida a la presó? És com ens pinten a les pel·lis o que veiem a les sèries? No sé.
Jo, per desgràcia, he viscut 2 motins, el 2002 i el 2004. L'últim va ser el 30 d'abril de 2004, un divendres per la tarda, i us puc assegurar que quan van fer, perquè entengueu el paral·lelisme i la... A l'exemple, quan van fer la pel·lícula Celda 211,
sí,
la gent em preguntava, Farizo, ostres, ¿es verdad que esto es así? Digo, no. Digo, la realitat supera la ficció.
I tant.
O sigui, és... no, no, veritablement, eh? Sí, la realitat supera completament la ficció. Ho van passar molt malament i quan acaba tot, potser dura 3 quarts d'hora, 1 hora, un motí, fins que, clar, els Mossos d'Esquadra també intervenen. Bueno, és una mica complexa, que això ho explicaríem un altre dia. Quan tu acabes i t'assentes en un lloc i veus que ja ha passat tot, et dona un baixón que et tremola tot, eh? O sigui, el més valent li tremola tot. I la veritat és que és durillo. I el dia a dia, bueno, el dia a dia, pues, és una mica complexa. És una mica complexa perquè hi ha moltes ètnies a nivell mundial. Bueno, s'havia mitificat sempre allò de l'ètnia gitana, amb la qual ara jo tinc una relació estupenda. L'ètnia gitana, la presó i tal. No, no, ara l'ètnia gitana, senyors que estan allà, interns, com els diem, perdó, els interns d'ètnia gitana, doncs ells agafen la seva guitarra, es posen a cantar, a tocar, no molesten ni res. Ara els més conflictius són els països de l'est. És un problema que tenim, no et diré ja endèmic, però perquè ve de fora, però vaja, que és un problema endèmic del sistema penitenciari. I t'ho dic perquè estic a dintre, fa 25 anys que sou funcionari de presons, que ho he viscut, que hem viscut moltes coses, i el funcionari de presons està molt, molt, molt desprotegit. La gent es pensa que anem com els americans, que anem amb una pistola, una porra, una tàser. No, no, senyors, jo porto un walkie que a més d'un cop m'ha servit com a arma arrojadiza, per almenys poder sortir corrent, o inclús a vegades en situacions límits extrems, vull dir, poder utilitzar com a arma el walkie, perquè és que el que vivim allà dintre diàriament, això només ho sabem els que ho hem viscut o els que ho estem vivint, perquè jo he vist estar allà la cara a un company, perquè us explico aquest exemple només,
sí,
ja.
Sí, sí.
Un pres, un intern d'ètnia, crec que era ètnia argelina, que clar, tenim la tendència a dir tots moros, en tots els respectes, o tots àrabs. No, 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 els marroquins s'emprenyen si diem que moros, com els argelians. I clar, els marroquins pues, tenen les seves coses i tal, però són més fàcils de portar. Però ojo amb els argelians. Ojo amb l'ètnia argeliana, el que és dolent, dolent. Bueno, total, us explico molt ràpid. Es va posar, perquè m'entengueu, com a Freddy Krueger, cuchilles, de les cuchilles que ells fan servir per afaitar-se, cuchilles als cinc dits de cada mà, enganxades amb celos, i va entrar al despatx d'un cap d'unitat a Brians i li va destrossar la cara. Podeu visualitzar el que us estic explicant?
Sí, sí, sí.
Imagina't. Clar, a partir d'aquí, intentar dissuadir per la via del diàleg amb una persona que entra totalment brutada i amb aquestes intencions, com podeu comprendre, és molt complicat i molt difícil. Sí que s'utilitza molt la psicologia inversa, o sigui, l'efecte mirall sí que l'utilitzes moltíssim, perquè bueno, això m'ha ajudat moltíssim a la meva vida, al llarg de la meva vida com a àrbitre de futbol, utilitzar la psicologia inversa. I bueno, aquí també s'utilitza molt la psicologia inversa, Lluís.
De fet, et volia preguntar, per aquesta part més d'àrbitre, no? També, com arribes aquí? A més, tu ets àrbitre de la Gypsy League, una lliga de futbol creada per la comunitat gitana. Com t'arriba l'oportunitat de formar-ne part i, a més, tu, que ets paio?
Sí, sí, doncs em fitxa l'antic president de la Gypsy League, Manuel Montero, em fitxa al gimnàs. Jo vaig a un gimnàs a Sant Boi i allà, amb un amic comú, li diuen, diu, ¿sabes quién es aquel que está allí haciendo pesas? Diu, sí, ostres, me suena mucho. Diu, es Farizo, l'àrbitre. Diu, ostres, és veritat, perquè jo amb aquest senyor, amb el Manuel Montero, quan era porter de la gimnàstica iberiana, que és l'embrió de després el que va ser l'equipo JA, que són equips que sonen molt, doncs jo l'havia xiulat. I diu, ostres, és verdad, el Farizo. Diu, hòstia, que bueno. Diu, oye, ¿podrías presentármelo y tal? I aquest company, o aquest amic comú, em vas a presentar al senyor Manuel Montero i ell va ser el que em va fitxar a la Gypsy i amb aquest ja és el tercer split que estic amb ells.
I quines categories has arbitrat?
Bueno, jo he arribat fins a segona B. Jo he pitat a tot el futbol català.
Sí.
Mira, curiosament, Carme, l'últim partit que vaig xiular a la ciutat esportiva del Barcelona, a la ciutat Joan Gamper, doncs tinc una foto que està a un costat meu, casual, perquè clar, després, vull dir, amb el pas del temps, dius, ostres, quina casualitat. Tinc a un costat meu a Héctor Fort i darrere meu està Pau Cubarsí. Sí. Clar, és que ara, a dia d'avui, això, aquesta foto automàticament s'ha multiplicat per un milió, no? Sí, sí, vaig pitar l'últim partit de la ciutat esportiva, el cadet B del Barcelona, quan encara Pau Cubarsí, Héctor Fort, Pau Prim, o sigui, molts jugadors ara que estan al primer equip del Barcelona, estaven jugant amb el cadet, és més, com a anècdota explicaré, Carme i Lluís, que a Pau Cubarsí encara no era cadet, era infantil d'últim any, i ja va jugar amb el cadet B perquè en aquell partit s'estaven jugant els 6 campions de Lliga contra el Sant Carlos de la Ràpita i, bueno, ja em van fer el passadís allà a la ciutat esportiva, o sigui, puc dir, orgullós, que m'ha fet el passadís doncs, jugadors de talla internacional i que seran reconeguts mundialment, no?
Tens dues professions de risc, eh?
El sí, tema, això m'ho van dir, mira.
El tema de les presons i després l'arbitratge, que no és menor, tampoc.
Mira, aquesta mateixa frase, Carme, m'ho va dir el Sique Rodríguez de la cadena SER, que em van fer una entrevista fa uns mesos de la cadena SER, i m'ho va dir, diu, ostres, diu, dos professions de risc, eh?
Sí.
Diu, a més, e inclús a l'Albert, un dels seus col·laboradors, em va dir, diu, Farizo, diu, ets capaç de desconnectar? Perquè, clar, d'entre setmana a la presó i el cap de setmana a la Gypsy League, dic, sí, home, sí, dic, són dues coses totalment diferents.
Sí, sí.
Clar, en el teu temps, Iola, per exemple, Farizo, què és el que fas precisament per desconnectar d'aquests dos mons, justament?
Bueno, la veritat és que quan, jo sempre dic el mateix, no? Que quan et consideres, jo, almenys en el meu cas, una persona privilegiada, em sento superorgullós de tot el que faig i fas 50.000 coses però que t'agraden totes, no et costa cap esforç, perquè clar, durant 30 anys he estat arbitrant, Ara, els dissabtes, en vez d'estar-me pues, a casa, tombat, descansant, me'n vaig a arbitrar la Gypsy League. L'altre dia vaig inclús quedar-me un partit més perquè el company pités i jo vaig fer de bar, perquè també tenim bar, perquè era un partit complicat. És que quan tu fas alguna cosa que t'agrada, no penses ni en els diners, ni en el temps que emplees, ni en el temps que ocupes. És igual, jo disfruto. Mira, jo no tinc cap cosa que dius, ostres, és que jo vull viatjar. O jo... No, vull dir, a mi el futbol, el gimnàs, la ràdio, vull dir, la col·laboració amb Ivan Condi i Manolo Gol cada cap de setmana em dona la vida.
Perquè això no ho hem dit, Carme, perdona, però...
També és col·laborador del Prat.
Col·labora al Prat Esports els caps de setmana, efectivament.
Sí, Carme, així
és. Amb Manolo
Gol. I amb Manolo Gol i amb Ivan Conde, dos grans professionals, i no passem pipa, i a mi m'encanta, perquè el micro m'agrada moltíssim, perquè una de les coses que vaig fer és amb una... antiga, permetem que ho digui, una de les primeres ràdios que va haver aquí al Prat fa molts anys, imagina't, jo ara tinc 60, un camí de 61 anys, jo tenia 19 anys, 18 per 19 anys, perdó, 19 anys, i era la famosa Ràdio Odissea, que va haver aquí al Prat, doncs que Manolo Gol ja hi era, i em vaig introduir a la ràdio gràcies a Manolo Gol, perquè jo llavors estava jugant al juvenil del Terlenca, el juvenil de Terlenca, i vam ser seleccionats uns quants jugadors i em van nombrar a mi capità de la selecció del Baix Llobregat per anar a jugar un torneig internacional a París. A partir d'aquí, Manolo em vam conèixer, que ja ens coneixíem de l'institut, i pues vaig introduir-me al món de la ràdio. O sigui, ja havia fet ràdio amb 19 anys, abans d'anar al Manolo.
Li pots donar records, al Manolo?
Per suposar que sí, Carme, de la teva part.
Em recordava quan vam venir per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio aquí al Prat, ens vam saludar i em recordava que havíem compartit algun partit aquí al camp de futbol del Sant Cugat. Ja fa uns quants anys, Uns quants anys. O sigui que...
Sí, Manolo Gol és un històric.
És un històric,
jo crec que és una enciclopèdia.
Una eminència.
Sí, és una eminència, és una enciclopèdia caminant, vull dir, del futbol català. Si vols saber alguna cosa, et diu a vegades dades i estadístiques que et quedes bocabadat, Carme. Que jo a vegades sento les retransmissions coses que diu, que dic, ostres, com pot ser que encara tingui registres d'això, no? Bé, no, pensa que vam estudiar els dos a l'institut, al Valdir Aguilera, d'aquí del Prat, a l'institut de batxillerat, i ja feia cosetes, amb 14 i 16 anys, dins l'institut, a nivell esportiu.
Ja. I escolta una cosa, imagina't. Tu abans has mencionat que has estat jugador també. Fins a quina edat has estat jugant?
Pues mira, jo és que vaig començar a pitar, amb 29 anys, encara no. Vale? I jo, llavors, es podia jugar, es podia entrenar, es podia fer de tot. Ara no ho han restringit moltíssim, però jo encara vaig estar pitant, perquè això és anecdòtic, vaig estar xiulant i jugant a futbol fins als 37 anys. I llavors, clar, a vegades anava a pitar un partit pel dematí, anava a jugar jo el meu partit, que llavors estava jugant a el que ara és la tercera catalana, estava jugant en aquell moment a Casablanca, però vaig comptar un dia 19 equips amateurs. Jo he passat per tot, també com a jugador, no sols com a àrbitre, sinó com a jugador, i passar per totes les categories de futbol català, de tercera divisió, a una categoria que ja va desaparèixer, que era aficionats, que estava per sota del que és ara la quarta catalana, i llavors era tercera regional. Sí, jo havia xiulat 5 partits en un cap de setmana, quan encara tot era futbol 11, inclús els benjamins, els alevins, i havia jugat el meu partit, Carme.
Ja.
Imagina't.
Jo és que, no sé, potser ho busco si em dóna temps i recupero alguna crònica d'aquelles groguenques, ja... Em sona molt el cognom de Farizo, l'estic intentant buscar en la meva memòria, perquè és possible que haguéssim coincidit en algun partit. Què anava a dir? Tens família?
No.
Perquè,
aquestes
coses, anava a dir, clar, abans parlàvem de les dues professions de risc, com ho porta la família? Saps?
No tinc família, no tinc fills, i et dic una cosa, o sigui, sí que és veritat que moltes vegades m'han preguntat en moltes entrevistes que m'han fet si no m'agradaria, sí que m'hagués agradat potser tindre fills, i m'hagués agradat doncs ara, sobretot ara, pues, poder tindre fills ja d'una certa edat, etc. Però estic segur, Carme, que possiblement no hagués fet ni la meitat de la meitat de totes les coses que he arribat a fer, que han sigut, gràcies a Déu, moltíssimes. I una cosa que tu desconeixes, i no sé si Lluís ho sap, i jo penso que... No és que canviés el xip en el que et vaig dir ara, però sí que em vaig donar compte i vaig canviar el rol de la meva vida. Jo el 2012 em van diagnosticar, que me la vaig diagnosticar jo, un càncer de fetge. I en 11 mesos, amb quimioteràpia per amb pastilles, pues vaig poder erradicar-lo. I la quimio em va arribar a tocar el cap del fèmur, de la cama esquerra, que ja el tenia bastant tocat, i em van tindre que posar, us explico ràpid, una pròtesi total de cadera, que és la que porto. I als 4 mesos i mig de posar-me la pròtesi de cadera, el 14 d'abril de 2015, un cirurgià que avui dia és amic personal, que és el doctor Eric Margalet Romero, que ho puc dir públicament, es va quedar sobtat quan als 4 mesos i mig, com us dic, entre el càncer de fetge i la pròtesi, vaig estar quasi 2 temporades sense poder xiular, i als 4 mesos i mig vaig passar el 5 de setembre a les pistes del Latina de Sant Feliu, les proves físiques per poder tornar a xiular aquella temporada, i vaig fer els 2.000 metres, que és el que em demanaven, en menys de 10 minuts, el vaig fer amb 9.32. Això està documentat, Carme, això està, existeix. Està a internet, hi ha un vídeo, etcètera, etcètera.
Escolta, que podríem estar aquí parlant eternament, però ens estan dient que passa alguna cosa, perquè tenim una altra entrevista pendent ara, en uns minuts, i la veritat és que hem estat molt a gust, un plaer conèixer l'Agustí Alejandro Farizo, que avui ha passat pel programa. Escolta, res, a continuar, eh?
Doncs, Carme, moltes gràcies per haver-me convidat. Moltíssimes gràcies, és un plaer per mi haver estat aquí amb vosaltres i quedo a la vostra disposició per quan necessiteu.
Molt bé.
Una abraçada i un petó per tothom.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu també, Lluís.
Que vagi bé, Carme. Adéu.
Bona tarda. Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'empresa terrassenca Bercofred es dedica al sector de la climatització i la refrigeració a diversos nivells. En parlem ara amb el Berna Contreras, que és el seu gerent. Molt bona tarda, Berna.
Molt bona tarda, Carme.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda. Sergi, bona tarda. Bé, doncs tenim algun problema amb la línia. Per poder tenir el Sergi. Comencem amb el Berna, de seguida que podem restablir aquesta comunicació, doncs el saludarem. Berna, explica'ns com comença la història de Bercofred.
Bueno, doncs comença al cap de 14 anys d'estar en l'empresa, en el que, bueno, doncs tenia una mica de, doncs, bueno, ganes de fer coses per la meva compte, no? I finalment, doncs, el 2001 van començar, ara fa 24 anys, 38 al sector i 24 com a empresa, no? Doncs comença aquí, amb un company que em va una mica, doncs, convèncer de fer una empresa. Ara ja amb el company va durar poc, però bueno, van continuar amb Bercofred i aquí estem encara lluitant dia a dia.
Explica'ns quins són els principals serveis que oferiu des de la vostra empresa.
Bueno, doncs això neix amb refrigeració, climatització, però després vam ampliar en tema de ventilació, mobiliari i hostaleria, i ara fa l'última branca que vam obrir, fa 4 o 5 anyets, fa de la branca fa la fotovoltaica, no? Per bueno, una mica minimitzar la planta de carbó.
Mm-hmm. Parlem de, si et sembla, de la climatització que treballeu a 3. Parlem primer de la industrial, per exemple.
Bueno, la climatització industrial ve donada de bueno, grans espais, no?, com centres comercials, mercats, empreses amb un volum determinat, no?, on hi ha, doncs, els gasos i una mica tots, la maquinària canvia totalment del que és el domèstic, no? Tot i que hi ha, doncs, és molt transversal perquè les marques, hi ha marques que treballen des del domèstic fins al comercial, no?, o industrial. Però, bueno, a la indústria concretament és això, Carme.
Mm-hmm. Mira, ara ja podem saludar el Sergi Estapé. Sergi.
Què tal?
Bona tarda. Ara ja hi som tots. Tenim el Bernat Contreras, estem parlant de Berco Fred i ara parlàvem precisament del tema de la climatització en l'àmbit més industrial. Continuem aquest repàs per la part més comercial. Bernat.
Doncs la comercial en fred o en clima?
La climatització.
La climatització comercial, doncs bé, més donada doncs, a comerços com, no sé, restaurants, botigues més petites, oficines, col·legis i no tan volums tan grans, no? Com a, bueno, tot això. Agafa tota aquesta mena o tot aquest target de comerços.
I pel que fa a la domèstica, doncs a qualsevol client que us vulgui, que us localitzi i que us demani doncs, que li feu aquesta climatització. M'agradaria preguntar-te, Berna, per quin és el vostre mercat? Vosaltres esteu a Terrassa, però d'on són els vostres clients?
Els nostres clients, bàsicament sí que hi ha un percentatge molt alt al Vallès, Barcelonès, al Bages, però ens movem per tota Catalunya, no? Tot i que el percentatge més gran és aquest, el que et dic, no? Doncs Manresa, Barcelona, el Baix Llobregat, tot això, no? Però també agafem Maresma, fins i tot, bueno, hem anat a Andorra i a vegades hi ha algun client que ens ha encomanat feines per tot el país, no? Per totes les comunitats d'Espanya.
Sergi.
Però,
sí. No, bueno, suposo que el tema de la domèstica doncs, és la climatització típica de les llars, no?
Sí, pisos, cases, ara les cases també s'ha posat molt de moda l'aerotèrmia, no? Cases que tenen doncs, la ficada la fotovoltaica, vale? la instal·lació de plaques, i que volen ser, bueno, si no passis house, doncs més o menys ja el que volen és minimitzar el consum, no? I llavors l'aerotèrmia, que doncs, no gasta ni combustible ni res, doncs gasta electricitat que ve donada de les plaques, doncs està molt linkada això i va, bueno, és molt eficient.
Deixa'm fer una pregunta. No sé si en aquest sector, perquè moltes vegades quan parles amb empreses, no sé si teniu problemes, per la manca de personal qualificat, teniu problemes per trobar gent per...
Molt, no? Doncs, bueno, moltíssims. A nivell de, bueno, com ara mateix, com a qualsevol sector, qualsevol ofici, no?, tenim motius. Jo la setmana passada vaig estar a una jornada tècnica a Madrid amb una associació de tot el país d'Espanya i tal, i la veritat és que no, és un dels problemes principals que tenim les empreses de bueno, del nostre sector. Suposo que és extensió a més sectors que necessiten mà d'obra qualificada on no, l'ofici no s'aprèn en 5 mesos o 6, sinó que necessites doncs de 2 a 4 anyets per fer coses, no? Llavors, doncs, aquí tenim un problema que ho tenim en general, eh? Però no solament nosaltres, els mecànics, els fusters, parles amb els gremis i tenen un problema d'això. En canvi, no sé, la gent jove, doncs, ja no vull dir que no faci una carrera, no, una universitat, perquè això jo, no sé, jo tinc dues filles que el meu primer doncs, consell és això, però després no vol dir que avui en dia un ofici té moltíssima sortida i que el noi que no vulgui fer doncs, no sé, una enginyeria o una carrera aquí, doncs, que té una possibilitat enorme de tenir treball. També hem de dir que doncs, són treballs que a vegades són, doncs, has de tenir capacitat de sacrifici, perquè físicament, mentalment, doncs, hi ha vegades que són exigents, no? Però no falta treball, no? Jo ara tinc una anècdota, no? Allà quan tenia 14 anys, doncs ara ja fa 40, no només, els cures li diuen, hòstia, aquest ofici, cures perquè jo estudiava als Salesians i tal, mai et falta la feina, hòstia, doncs de moment tenen raó, no? I de moment no tenim manca de feina, sinó manca de personal qualificat.
Això suposo que complica, no sé si es complica molt a l'hora d'agafar més feina, més projectes, no sé.
Sí, correcte, correcte. Està linkat a que no podem societat, no poder agafar més feina de la que podem fer i a vegades, no, com dic jo, no, una frase que no volem fer nos mateixos a l'araquiri i hem de vigilar molt per el personal que tenim a l'empresa i no sobredimensionar doncs, les hores, no? És a dir, que hem de mirar, sap greu, dir no, però a vegades ho hem de dir, no podem fer, o donar doncs, plaços més llargs, no? En comptes de 4, 5 setmanes, a vegades 7, 8, depèn del treball i de que consumeixi de temps, no?, aquest treball.
Un altre camp que també és del vostre àmbit és la ventilació. O sigui, a què fa referència i a quins serveis oferiu amb això?
Escolto una mica malament, Sergi.
Sí, és una, la línia, em sembla que la tenim al màxim que la podem tenir. I
vale.
No, i, a veure, tornem. Sergi.
No, deia que un altre camp que és del seu àmbit és la ventilació, no sé en què consisteix i quins serveis oferiu.
Ah, vale, la ventilació, vale. La ventilació nosaltres la toquem de tres o quatre maneres, no? Sobretot per quan climatitzes un comerç sempre necessites posar unes cortines d'aire per fer aquest tipus de ventilació i fer un tancament, una separació entre l'exterior i dintre, perquè avui en dia la tècnica de venda és tenir portes obertes. Llavors, primer, per no consumir més, i segon, per doncs, que no entri pol·lució a la botiga i puguin tenir les portes obertes on ens d'instal·lar aquestes cortines. Normalment treballem, normalment no treballem amb la marca iTechnics, que és, per mi, una de les millors, no?, del món, o la millor, i treballen aquesta perquè a part també és un servei tècnic oficial d'aquesta marca, no? Després també estem fent una cosa molt interessant, sobretot a unitats de tractament d'aire que per hospitals i laboratoris, a oficines grans i tal, estem fent un canvi de ventiladors que són analògics i per uns digitals perquè consumeixin menys, i d'alguna manera doncs, hi ha unes CAEs, que són doncs, certificats d'estalvi energètic, que es venen i l'empresa final doncs, es beneficia d'aquest certificat que el que fa és demostrar d'alguna manera que estan consumint molt menys de la que abans amb el ventilador analògic, no? Llavors, aquests estem ara ventiladors com, no sé, empreses com Enquidon, Roche, totes aquestes, no?, que el que fan doncs, és mirar de canviar aquests ventiladors, no?
Mm-hmm. Ara fa uns anys heu incorporat també en el ventall de serveis que teniu a les instal·lacions fotovoltaiques, com, no sé si hi ha molta demanda, no sé si com va funcionant això.
Bueno, nosaltres ho hem pres, aquesta branca, una mica com va néixer d'una persona de l'Albert, una persona dintre de la nostra empresa, amb un projecte doncs, a l'Àfrica, no?, d'una ONG, per donar aquestes plaques doncs, a electricitat de bombes de poblats i tal. I va començar aquí, va ser una mica xulo, no?, per aquesta part d'ajuda humanitària. I la van establir aquí i la veritat és que ve molt bé, és molt xulo. Ara ha baixat una mica, però solament perquè no hi ha subvencions europees. La gent s'espera o comença a mirar a veure si aquestes instal·lacions estan més subvencionades i ara hi ha hagut una baixada fins i tot ser de empreses que solament es dedicaven a aquest producte que han patit molt o que han tancat o que tenen producte o magatzems que ho han de vendre més barat perquè no tenen tanta sortida, no? Però jo penso que la fotovoltaica ha vingut per quedar-se perquè estaven perdent el temps fa temps, suposo que per tema polític o que sigui, no? Això de les puertes giratòries, que no volien que la gent, doncs, que siguem doncs, eficients, no? I ara ja crec que ja no hi ha passat enrere.
Per acabar, molt breu, Berna, és que mirant a la posta pàgina web, buscant informació, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. BF Club, què és el BF Club?
Ah, bueno, el BF Club, vale. El BF Club, el que vam és promocionar avui en dia manteniment, no hi ha bueno, sí que hi ha cultura, la gent que té empreses i tal, i que sí que hi ha cultura de manteniment, però molta gent encara li falta, no? A molts clients li falta aquesta cultura de manteniment. Llavors nosaltres, com que tenim un treball molt estacional, no? Que sobretot des d'ara fins al setembre-octubre, doncs la refrigeració i climatització anem de boli, no? Anem a tope, doncs moltes vegades hi ha averies que solament per manteniment ja estarien fent un bon manteniment, ja no existirien aquestes averies, no? I a part, fent un bon manteniment també tenim menys consum de l'equip i allarguem la vida útil de l'equip i tal. Llavors què vam fer? Doncs vam fer com un incentiu de incentivar els clients de que depèn de la electricitat, fas un contacte de manteniment, doncs tens uns certs beneficis d'estalviant pots tenir un servei de guàrdia que si al cap de setmana per coses urgents doncs estàs, pots fer tirar d'aquell, pots també tenir uns descomptes a la mà d'obra, a materials i tal. Tot això perquè per una mica descongestionar tot el que és a aquests mesos, perquè fent el manteniment doncs ja no ve aquesta avaria i els equips duren més.
Doncs agraïm moltíssim al Bernat Contreras, el gerent de Bercofred, que ens hagi vingut a explicar quina és la feina que fan i què és el que ofereixen. Bernat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Carme.
Adéu-siau. Adéu, Sergi. Adéu. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
No sé si la vivan a Cuba, bordo de català, prova sempre com una cuba, de licor de catalana de matina.
Hola, sóc la Júlia i recomano la cançó de A Ball do Paper perquè és del grup Sexe Ànim, grup de Lleida, però que la setmana que ve tocarà a l'Observa de Sabadell.
Ya bailo paper de matinada, el cabró de ya eima y estirava, ya bailo paper, la gent cridava.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Quan parlem de literatura amb veu pròpia, fresca i carregada d'ironia, no podem passar per alt d'Anna Darius, una jove escriptora badalonina que torna a sorprendre amb la seva nova novel·la Les xiques del oro, una història amb humor i emocions a flor de pell. Marxem fins a Badalona per parlar amb Anna Darius, escriptora, i la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Anna Darius. Què tal, Anna? Com estàs?
Molt bé.
Com neix Les xiques del oro? Quina va ser la primera espurna d'inspiració que vas tenir?
Bueno, Las chicas de oro nace de un grupo de yayas locas que tienen ganas de marcha y de una chica que acaba de ser madre y se siente perdida.
És un títol bastant cridaner. Ens pots explicar què significa això de perquè, per qui no ho sàpiga, Oro està amb una H al davant. Per què la vas triar?
Bueno, el título me lo dio una clienta que tengo. Yo trabajo en un supermercado y bueno, era un grupo de WhatsApp que ella tenía con sus amigas, que son mayores, no tan mayores como mis protagonistas, pero bueno, me gustó el título y con H porque evidentemente mis protagonistas tienen 80 años y una señora de 80 años... Oro lo suele escribir con H. Mi madre tiene 80 años y probablemente pues lo escribiría mal, ¿no?
Sí.
Y entonces pues por eso la H tachada, pues porque obviamente es una falta ortográfica, pero ya se consideran las chicas de Oro con H.
La sinopsis ja promet situacions bastant divertides i caòtiques. Com definiries el to general de la novel·la?
Bueno, es una comedia romántica, tiene sus toques de drama, ¿no? Y de realidad, porque hay una parte cruda que es la parte real de una maternidad sin que esté maquillada de color de rosa, ¿no? Como todo el mundo te dice, ay, es que ser madre es tan bonito, uh-huh. Ay. A ver, seamos realistas, bonito es el bebé, tú lo miras, es precioso, ¿no? Pero ser madre es muy duro y eso nadie te lo cuenta. Y todo el mundo cree que cuando te va a tener un bebé es tan bonito todo y luego te encuentras con el caos.
Con la realidad, ¿no?
Exacto. De cuando llora y no sabes qué hacer.
Claro.
Y bueno, contamos que Chloe, la protagonista, pues tampoco tiene ayuda de su familia directa porque no están... Ellos viven en Miami y su familia está en España, entonces... Claro, lo tiene complicado.
Mira, justament la següent pregunta anava a parlar de la Chloe, de la protagonista, que diu que està sobrepassada. És un personatge autobiogràfic o està inspirat en algú proper?
Bueno, te puedo decir que tengo un niño de 2 años. Con eso creo que te he contestado un poco.
Sí. El llibre té lloc en un creuer ple de jubilades, com has dit que és un llibre doncs, de gent d'avançada d'edat. Com vas documentar-te o inspirar-te per crear aquest escenari tan concret?
Bueno... Google, MSC Cruceros es mi mayor
patrocina,
inspiración,
¿no?
Pero he de decir que yo no he viajado en un crucero en mi vida, o sea que todo es tours online y mucho internet, porque no, yo no me he ido...
Bàsicament et vas basar en internet, ¿no?
Sí.
I ens parles també de la Trinidad, una dona forta i molt carismàtica. Què representa aquest personatge dins de la novel·la?
Bueno, Trinidad es esa abuela que Chloe quiere tener y Chloe es esa nieta, ¿no? Que ha adoptado Trinidad porque la necesita como referente y entonces, pues bueno, son dos personajes muy potentes que ya los conocemos en otras historias mías y la verdad es que, pues bueno, me apetecía, pues ya que mis lectoras me pedían una historia de Trinidad, pues hacerla así con Chloe, porque en el libro precedente a este, pues ellas dos tienen mucho juego, ¿no? Y entonces, pues bueno, me venía al pelo, la verdad.
Per tant, o sigui, els personatges que surten dins d'aquesta història ja han sortit en altres novel·les que tu has creat, no?
Sí.
I la resta d'amigues de la Trinidad, com les escriuries?
Ui, bueno, pues son señoras de pueblo, como sus nombres indican, quien lea la novela, pues claro, tienen nombres... Muy de yaya típica, ¿no?
Sí.
O sea, una se llama Gertrudis, la otra se llama Aurelia,
yeah.
Hay una Candelaria, ¿no? O sea, son nombres muy típicos de abuela. Son abuelas muy divertidas como Trinidad, excepción de Candelaria, que siempre es el punto de la I, ¿no? Que es la tercera en discordia, uh-huh. Que es la que nunca está de acuerdo con nada y la que se queja de todo.
La novela juega con el humor, pero también hay una parte más emocional o reflexiva, dirías.
Sí.
¿Quina predomina més? O hi ha una barreja...
Hay un 50-50. Hay la parte humorística, porque evidentemente pues en el crucero pasan muchas cosas. Con las abuelas te lo pasas muy bien, porque son abuelas así muy divertidas, como he dicho. Y luego pues está el punto de Chloe, ¿no? Ella se va porque necesita un respiro en su vida, porque su vida ha cambiado tanto desde que ha sido madre que... necesita encontrarse a sí misma otra vez porque no se reconoce y entonces, mientras se va, pues añora mucho a su familia, ya se da cuenta de que ya no puede vivir sin ellos.
Claro.
Entonces, pues claro, aparte de toda la realidad, ¿no?, que conlleva pues no el ser mamá, está hecho para que lo lea y haya sido mamá recientemente, se vea reflejada, ¿no?, y que entienda que... no hace nada mal cuando, yo qué sé, te pongo un ejemplo, si estás en un supermercado y tu hijo te la está liando parda y le pegas un bufido porque es que ya estás, que no puedes más, no lo estás haciendo mal. Yeah. No eres una mala madre porque en un momento determinado te hayas sacado de tus casillas, porque es que estas cosas pasan en la realidad. Y quien te mire mal, oye, que mire para otro lado, porque claro, es que a veces los niños desquician, ¿no? Y sobre todo cuando se ponen a llorar y no sabes qué quieren, te está pidiendo lo que quiere y tú se lo estás comprando, pero sigue llorando, ¿no?
Sí.
Es complicado.
¿Y quién crees que es el mensaje que se emporta el lector cuando acaba esta novela?
Bueno, yo espero que se lo haya pasado muy bien y que entienda esto, que la maternidad no es fácil, que es muy bonita, que es un momento que no hay otro igual, pero que tiene sus pros y sus contras, que no es tan bonito como te lo pintan, pero que aún así hay que vivirlo.
Claro. ¿Y alguna anécdota real que hagis inclòs en la trama?
Hay momentos, ¿no?, en los que Chloe explica, ¿no?, pues lo duro, sobre todo pues cuando no puede descansar por la noche porque está cogiendo el sueño y de seguida pues llora el bebé, se va, lo cambia porque se ha hecho caca, nada, y cuando por fin se vuelve a dormir y ella se va a dormir porque va a descansar, a la que estás cogiendo el sueño, ¡pam!, otra vez llora, ¿no? Esto pasa, esto sí, a mí me ha pasado, ¿no? Y en la vida, o sea, el día a día, ¿no? Cuando llora y te desespera tanto que llora él y lloras tú porque no sabes qué pasa. O sea, lo has cambiado, ha comido, lo miras y dices, pero háblame, claro, no, él no sabe hablar, él solo sabe llorar, ¿no? Y
entonces, es comunica de esta manera al final.
Exacto, te duele, que le dolerá algo, ¿no? Estás sufriendo. Hay una escena en la que es muy, a ver, se puede considerar graciosa, que depende de quién lo lea, dirá, joder, es que es la realidad, ¿no? Cuando están dormidos y profundamente y dices tú, hostia, ya ha pasado su rato normal de sueño y sigue durmiendo, ¿no? Y para ti es
qué
extraño
raro,
porque
sí,
tú no estás acostumbrada a esto y tienes que ir a mirar si respira. Claro, pues Chloe este momento lo describe como que ella tiene que coger al bebé y hasta que el bebé no llora no se siente feliz. Porque dirá, y ella misma pone, algunos pensaréis que soy una mala madre, pero es que lo necesito, ¿no? O sea, es que es como, sí, hasta que no llora no sabes que está bien.
Claro.
Y dices tú, ah, vale, sí, está bien, está vivo, no le pasa nada.
La época está más tranquila.
Exacto.
¿Y quién ha sido el repte más grande a la hora de escribir esta novela?
Bueno, para mí escribir una novela siempre es un reto, ¿eh? Para mí el reto es que guste, porque a mí me puede gustar, pero no a la gente que la lee, ¿no? Y entonces, pues yo siempre que escribo una novela es como un miedo, ¿no?, que hay detrás de todo escritor, el fracaso, entre comillas, porque al final pues tú la escribes con toda la ilusión y esperas que le guste a la gente y que sea una novela pues que se venda, obviamente. Y bueno, pues el tema que haya una crítica, que yo al final, la verdad, que el tema de las críticas no me lo tomo mal, ¿no?
¿Cómo portas eso?
No, me da igual, no a todo el mundo le puede gustar, claro, quiero decir. Las críticas siempre que son constructivas las acepto encantada, porque siempre estamos para mejorar. Uh-huh. No hay nada que uno no lo sabe todo y siempre se puede aprender más. Pero bueno, y luego están los haters, ¿no?, que van ahí a meter el dedo en la llaga. Y esto es la verdad que a mí, pues que me la resbala un poco y queda mal decirlo así. Pero es que no, pues cuando veo una, no suelo ver muchas, la verdad es que en eso tengo mucha suerte. Pero cuando he visto alguna, de seguida he sabido si se ha leído el libro. Entonces, no, es muy fácil saber cuando lo están poniendo por poner o cuando realmente se ha leído el libro y no le ha gustado, ¿no? Y la verdad es que la gente, cuando tiene que hacer una reseña negativa y se ha leído el libro y no le ha gustado, tienen mucho tacto a la hora de hacerla. Entonces, no dañan. El que daña, lo hace aposta para dañar. Entonces, hay que intentar que eso no te afecte, porque si te afecta, no estaríamos escribiendo. No.
I tot això podem veure molt a les xarxes socials, que tu ets molt activa, tens una comunitat de lectors molt fidel. Com ha reaccionat el teu públic?
Muy bien. La verdad es que es una novela que está gustando mucho y ha tenido una acogida muy buena. Yo estoy súper contenta porque no esperaba que estas abuelas, ¿no? Claro, es que al final metieron una novela con señoras de 80 años, pero bueno, para eso ya estaba Chloe, para allanarme el camino. Y el tema de la maternidad me vino muy bien.
¿Y has cambiado alguna cosa del teu estil narratiu respecte a altres obres que hagis escrit?
No.
¿O et mantens fidel?
Yo, mira, mi primera novela sí que es cierto que la escribí en tercera persona y es una serie, entonces, claro, la que iba, que son dos amigas, pues la paralela a esta sí que está en tercera persona, pero son las únicas que tengo porque no me gusta ya escribir en tercera persona. Siempre escribo en primera, son novelas muy corales, siempre doy voz a todos los protagonistas y además te hago partícipe a ti como lector, la hago como en primera persona, te la estoy contando a ti exclusivamente. Nunca lo hablo en plural, no es...
Yeah.
Como vosotros sabréis, no, como tú sabrás, ¿no? Quiero que te sientas especial cuando la leas, es como si te la estuviera explicando a ti solamente, ¿sabes? Y yo creo que eso a los lectores les gusta mucho porque cuando la leen se sienten como eso, ¿no? Como especiales, y es lo que yo pues quiero transmitir también, es que los lectores para mí son especiales todos.
Sé que justament acabes de treure ara mateix aquest llibre, però et planteges una segona part o una continuació dels personatges?
De este en concreto, no. No, yo creo que ya al final, a pesar de que me han dicho, uy, el final, pide otro, porque es verdad
que... Es una mica obert, potser.
Que termina de una manera que podría ser que hubiera otra, ¿no? Pero la verdad que lo he terminado así porque he querido, no porque quiera escribir otra, porque cuesta escribir acerca de personajes de 80 años.
Yeah.
Entonces, pues, no sé, no me lo planteo, pero... Ahí està, el final, ¿sabes?
I ja per anar acabant et vull preguntar que a qui li recomanaries Las chicas del oro?
A Las chicas de oro las recomendaría pues que a cualquier persona, desde a una chica que acaba de ser madre a una señora mayor que se lo quiera pasar bien, porque realmente como tiene personajes de todas las edades y también para un chico que acaba de ser padre, quiero decir, porque al final también es un poco la visión de lo que sufre una madre, ¿no? Pero es que la madre necesita al padre también, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que no hay no está hecha para un público X, sino que la puede leer cualquier persona y yo creo que se lo va a pasar genial.
Molt bé, doncs, Dana Darius, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Muchas gracias.
I aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dilluns. Demà més, gràcies a tots. Us hi esperem a partir de les 4 i 3 minuts. Bona tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
See you.
música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.